No arriba a 3.000 persones contra l'Atlètic Balears, tot i el gran inici de Lliga i el rival que era. Es deu a l'horari, a la categoria o per què va baixar l'afluència de públic diumenge passat?
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Avui li donarem un parell de voltes al tema dels assistents a la nova Creu Alta, de la pandèmia cap aquí, repassarem dades, però és evident que l'horari matinal, obligat, s'ha de dir sempre per si algú va despistat pel fet de ser contra un rival mallorquí, afecta com gairebé sempre quan es juga a les 12 i no pas per la tarda. Aquesta setmana segur que hi haurà un repunt. Tampoc serà normal, perquè la presentació del futbol base sempre influeix en positiu en la xifra d'assistents. De moment, aquesta temporada ens movem entre els gairebé 3.500 de l'Espanyol B i el miler menys que van haver-hi contra l'Ibiza, o casualitat, també en horari matinal. Per la categoria és un fet excepcional, no ens enganyem, tenir normalment més de 3.000 persones a l'estadi. Pel que és el Sabadell, podríem dir que més o menys la mitjana, potser un pèl menys, però sempre ens quedarà aquesta eterna pregunta. Si hi ha més d'un miler de socis extra de la mitjana d'afluència a l'estadi, on són? Si la massa social és capaç de mobilitzar-se amb 1.200 a Sant Andreu, per què no arrossega més gent a casa, també?
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I tindrem xifres, però ja us dic jo que respostes no sé si seran màgiques, però vaja. En tot cas, amb la Rocío García al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
I comencem amb la golejada 4-1 del Barça contra el Bayern de Munic a la Champions masculina, amb hat-trick inclòs de Rafinha just abans del clàssic al Bernabéu. També ahir l'Atlético va caure 1-3 contra el Lille, amb polèmica arbitral, i ara mateix estaria fora de la següent ronda. Només l'Aston Villa i el Liverpool han sumat els 9 punts després de 3 jornades d'aquest nou format de la màxima competició europea. Avui és el torn de l'Europa League, a 3 de 7 Maccabi Tel Aviv Real Sociedad, a les 9 Athletic Club Slavia Praga, i també de la Conference Betis Copenhague a les 9 també. El Barça del sabadellenc Aleix Gómez rep avui a 3 de 9 al Magdeburg en un partit que enfronta els dos últims campions de la Champions d'handbol masculí. I per últim, Jordi Fernández s'ha convertit en el primer tècnic català que dirigeix un partit de l'NBA com a primer entrenador. Estrena amb derrota, això sí, a la banqueta de Brooklyn Nets, 120 a 116 contra Atlanta Hawks. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Escoltarem, entre d'altres, a Marc Marruecos i a Sergio Cortés parlant ja de l'Olot. Tindrem a Joaco Peñalver, un exarlequinat al conjunt olotí. Futbol juvenil, el derbi de segona catalana, el tercer de consecutiu pel Sabadell Nord, el retorn de Laura Estera a Calllong, esgrima o futbol sala.
La notícia curiosa.
La llegim al Marca. Una senderista es queda penjada cap per avall 7 hores encaixada entre unes roques. L'australiana Matilda Campbell es va precipitar per aquesta escletxa, atenció, per intentar recuperar el seu telèfon mòbil.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Alger contra l'Olympique Agbu, Ligue 1 d'Algèria, partit que comença avui a 2:15.
I a les xarxes socials.
Mira, Hansi, amb aquests colors no pararàs de guanyar, diu l'Olot a X amb unes fotos de Pedro Dólera, el tècnic dels Garrotxins, rivals del Sabadell aquesta setmana, visitant a Hansi Flick a la ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan d'Espí.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un exjugador de bàsquet, ara tècnic del Sant Nicolau, ex del Natació Sabadell, etc., Jonathan Ramírez.
Hotel Suís.
Som-hi, va, 8 minutets per sobre de la una. Entrem en directe dijous 24 d'octubre. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui un dia de feina al Josep Molins, a Sant Oleguer. Això no és novetat perquè pràcticament tota la setmana el Sabadell la passarà allà, a l'anella esportiva de Sant Oleguer. I podríem dir que més enllà d'aquest entrenament, sense gaires novetats, més enllà del que ja sabíem, si anem directes a l'última hora esportiva prèvia d'aquest Sabadell-Olot.
Sí, sempre m'agrada dir el mateix, perquè després ens enduem alguna sorpresa no sempre agradable. De fet, la majoria de vegades són desagradables les sorpreses d'última hora en capítol de lesionats, etc. Però sense que hi hagi massa novetats, com dic, a tret d'alguna sorpresa que ens puguem trobar el mateix diumenge, com dius, i el que ja tothom sap a aquestes altures de setmana, recupera el Sabadell 3 sancionats, tornarà a poder comptar David Català amb els 3 homes que es van perdre el partit davant l'Atlètic Balears, Ton Ripoll, Rubén Martínez i Urri, protagonista ahir, per cert, el Bigatà, en roda de premsa, el vam sentir en directe aquí dins de l'Hotel Suís, i tornant, en aquest sentit, a la normalitat d'afrontar un partit de nou important, com ho seran tots, i un partit, en aquest cas, davant una Unió Esportiva Olot que posarà a prova, ara sí, aquest lideratge del Sabadell. No el va poder tenir l'equip de David Català després d'aconseguir-ho i deixar-lo caure o deixar-lo perdre al Narcís Sala. Anem a veure si després de tornar-ho a recuperar ara sí que és capaç d'aprofitar el factor local, el factor de jugar a casa una altra vegada, Adri, per poder com a mínim viure 2 setmanes consecutives i que duri aquest lideratge del grup tercer de la segona federació.
T'anava a dir això, que a casa de moment l'equip no ha perdut, de fet només ho ha fet un cop aquest partit al Narcís Sala, i que al final el tòpic, el manual, diu que si vols estar dalt és la nova Creu Alta on t'has de fer fort, i més quan el teu estadi sempre fem la lectura a la inversa, de dir, ostres, què suposa anar d'andratx, anar a Torrents, és artificial, però la inversa també es nota. O sigui, tu has d'explotar el factor nova Creu Alta a favor.
Sí, encara que ahir recordaràs segur que vam sentir a Albert Urriols a Urri dir precisament que, home, si davant un rival, sí, un dels rivals amb els quals segurament no els hi passarà factura això de jugar en un camp gran, un camp de gespa natural, algun d'ells segur és aquest Olot, l'equip de Pedro Dolera, perquè ells sí que estan acostumats també a jugar sobre aquesta superfície, en aquestes dimensions.
Segurament millor a nivell de gespa que Sabadell sempre,
bé,
històricament.
Déu-n'hi-do, i mira que ha millorat molt, ja m'ho diràs diumenge, però l'aspecte com a mínim de la nova Creu Alta en aquestes últimes setmanes és prou millorable.
Em tiro a la piscina, crec que és la mateixa empresa la que gestiona,
sí,
Royal Verd, que
correcte,
de fet és de la Garrotxa, tant un estadi com l'altre.
Correcte, és la mateixa empresa la que treballa amb la gespa del municipal d'Olot i la gespa de l'estadi de la nova Creu Alta. Però com diem, el factor casa, més enllà de si li afecta, li passa molta factura o no al conjunt garrotxí, el que està clar és que el Sabadell ve amb aquesta moral pels núvols després de la victòria aconseguida davant l'Atlètic Balears. Jo diria, afegint, i crec que podem estar tots d'acord, que no només la victòria, sinó el com es va aconseguir i com es va donar aquesta victòria, i oblidant ja de totes el que va succeir una setmana abans al Narcís Sala davant el Sant Andreu, com dic, amb el reforç de jugar a casa, amb el reforç que suposa tenir el suport de l'afició, com vam veure diumenge, una afició que sempre està al costat de l'equip, però que de manera molt, molt plausible, anem a dir-ho així, crec que aquesta temporada, no sé si en número, però sí que en quant a efusivitat, està realment volcada amb la sensació de viure un any bo al costat del Sabadell. Doncs bé, anem a començar a sentir algun dels protagonistes que tenim per avui, algun dels que té guardat per avui, que no és un altre que Marc Marruecos, Marro, protagonista que ho va ser, sens dubte, el passat cap de setmana. Parlat o preguntat precisament per aquest factor públic, per aquest factor del suport de la gent, com diem, un Marro que espera que això continuï sent així al llarg de tota la temporada, en previsió, que tant de bo no es donés, però en previsió de que ara estem vivint un bon moment, però que també vindrà alguna fase d'aquelles no tan positives, i és llavors quan l'afició i l'equip hauran d'estar més units que mai.
La setmana passada, tal com va anar el partit i com va acabar sobretot, doncs va ser una mica dur. Teníem clar que havíem de reforçar-nos, i si ara sortíem més forts que abans, pues era un crit de força cap a l'afició també, que això, encara que a vegades puguem perdre, jo crec que hem de sortir més forts i seguir mirant cap endavant, que al final això no s'atura, i arribaran moments durs com derrotes o derrotes seguides, però s'ha de recompulsar l'equip i al final, si volem treure l'objectiu, és això, saber aixecar-nos i seguir mirant cap endavant més forts que el dia d'ahir.
Algú dirà que s'està posant als jugadors la vena abans que la ferida, però és evident que a tota temporada sempre hi ha algun moment una mica més de baixada i el Sabadell ha d'estar també preparat, i tots plegats hem d'estar preparats per quan arribi aquest moment. En tot cas, aquesta comunió, aquesta unió de la qual estem fent referència entre graderia i jugadors, entre el que passa a la gespa i el que passa entre l'aficionat, diumenge és evident que va viure un capítol, un nou capítol, portats tots plegats segurament per aquesta eufòria que va produir, com dèiem, la victòria davant l'Atlètic Balears i la manera com va arribar la victòria davant el conjunt balearico. Els jugadors tenen clar que ho agraeixen i, sobretot, espera que cada setmana, diu Marro, vagi a més el factor d'afluència de públic a les graderies, que s'animi més gent a venir a l'estadi.
Aquest any estem molt units amb l'afició. Jo crec que ara aquesta victòria i tal com ho hem tret, ara hi ha molta unió entre l'afició i l'equip i esperem que la setmana vinent pues, vingui amb més força encara pues, per poder treure un altre cop els 3 punts i mirar cap a dalt.
Doncs diumenge una nova mostra d'aquesta comunió, tant de bo que sí, a més amb la presentació en la prèvia, si la pluja ho permet, del futbol base, segur que un dia amb un caliu extra.
Sí, i segurament amb aquest ambient. Ahir recordava, per cert, no et diré per què ni com, però t'ho pots imaginar, el director general del futbol base, l'Alberto Pobre, en una reunió, comentava a veure si aquesta vegada no portem mala estrogança, perquè els tres últims anys que hi ha hagut presentació
Real
del futbol
Sociedad
base
sí.
No ha acabat bé la festa, eh? I algun ha acabat realment molt, molt, molt malament. Esperem que es trenqui també aquesta dinàmica, ara que l'equip va amb dinàmica positiva.
És la temporada que s'estan trencant totes aquestes dinàmiques.
Per això, anem a veure si és la bona també, i el fet que hi hagi tant públic, tanta canalla, que estigui gairebé la pràctica totalitat del futbol base, de l'Obrador, de nois, noies, el Sabadell inclusiu també, això ajudi i no sigui una pressió extra pels propis jugadors arlequinats. En tot cas, hem sentit Marro, anem a sentir també ara el capità, Sergio Cortés, parlant, sobretot, de com d'important i com de determinant ha de ser el factor casa, el factor temple per no fallar al llarg d'aquesta temporada i aquesta batalla, digue-li batalla, digue-li objectiu per no ser tan bèl·lic, que l'afició també ha de saber jugar i ha de ser, diu Cortés, una peça important al llarg de la temporada.
Tots ho tenim clar, que l'objectiu passa doncs, per aquí a casa, per fer-nos forts. Diria que hem guanyat 3 partits i hem empatat un aquí a casa, portem 10 de 12, si no m'equivoco. I, bueno, a continuar així, bueno, aquest és una mica el nostre objectiu, no? Doncs anar guanyant partits, intentar estar a dalt i doncs, que la gent li faci patxoca venir a l'estadi i, bueno, a nosaltres també jugar aquí a casa amb més gent doncs, ens agrada més, òbviament. I el que et dic, el nostre objectiu, doncs, que contra més s'enganxi la gent d'aquí de Sabadell, doncs molt millor i ens ajudaran, segur.
Doncs 10 de 12, que és el que ha tret l'equip de David Català a la nova Creu Alta, més la victòria a la Copa Federació contra el Cornellà amb gol de Cortés, precisament l'empat si m'apures contra un primera divisió, l'Espanyol, i això que anava guanyant fins a última hora l'equip arlequinat, i des de l'estrena contra el Nàstic a la pretemporada en un amistós que aquests jugadors no saben el que es perdrà i que duri el temple. Et porto un trivial avui, Sergi.
Uf, és de memòria. Entenc, no?
No, ah. És més aviat de comptar gent a la nova Creu Alta. De memòria, bé, no aniré a partits concrets, sinó que aniré a l'engròs, o sigui que per això no has de patir. 62 partits s'han jugat a la nova Creu Alta des de la tornada de públic a les graderies post-pandèmia, comptant les dues entrades del dia de la Unió Deportiva Logroñés, quan es va suspendre per la pluja, i com si fos un partit diferent, la reanudació el dia que es va jugar a 45 minuts amb la victòria final per 2-0. Si agafem la mitjana de públic de tots els partits, és a dir, dels 3 anys de primera federació i el que portem de segona, més o menys, tu quanta gent creus que ve de mitjana a la nova Creu Alta?
Jo, home, de mitjana, eh?
Mitjana, sí.
Jo diria que no arribem als 4.000, 3.000 i escaig. No sé, l'escaig si tira molt alt o tira molt baix, però 3.000 i...
Tampoc te l'ha jugat molt, eh?
No, home, clar, he d'encertar-ho,
sí,
no?
Sí, no, el ventall és aquest. Si vols atinar una mica més...
3.000 més 400 que no 800.
Doncs aquí t'has equivocat una mica més. 3.731 espectadors de mitjana per partit. Insisteixo, comptant... tot.
Sí, home, sí.
Des dels dies que plou i va poca gent fins als dies que jugues un playoff com el de l'Algeciras i hi van 10.000 persones. Separem per franges. Diumenge, tarda nit, més enllà de les 12, o sigui, no els d'horari de matí. La mitjana pràcticament és la mateixa, pràcticament. És a dir, 3.799. Estem parlant de 68 persones més que en el global. Per tant, és una mica la línia, el termòmetre.
La referència seria aquesta.
Correcte.
Diumenge és tarda vespre.
Diumenge al matí, diumenge al migdia, vaja, a les 12, hi ha 8 partits. Quina mitjana creus?
Més baixa, no? Si agafo els dos últims referents sense haver-hi parlat molta atenció, com us he sentit parlar de que ha anat a la baixa tant el dia de l'Ibiza com el dia del Balears, no arriba a 3.000.
Supera 3.000, però per poc. És veritat que a Primera Federació van haver-hi entrades prou correctes, fins i tot diria ara de memòria que el dia de la Nucía de la permanència era pel matí, per tant aquell dia hi ha més de 4.000, però estem parlant d'un 13,3% menys. Estem parlant de 3.731 de mitjana general, quan es juga pel matí 3.235. Per tant, hem perdut aquí uns 500 pel camí. Clarament, la millor franja és dissabte a la tarda, 4.272 persones, 500 més que la mitjana. També amb un matí, Sergi, les últimes jornades acostumen a ser en horari unificat dissabte a la tarda, i per tant, clar, tens aquí un partit contra l'Algeciras amb més de 10.000, que eleva molt la mitjana. I, com diem, la pitjor, òbviament, entre setmana o festius, és a dir, Setmana Santa contra el Sevilla Atlético, que aquí són 2.690. Per tant, més de 1.000 persones per sota quan hi ha hagut partits entre setmana, etcètera, etcètera. Per tant, queda dit i queda demostrat que, com a mínim, en horari matinal perds aquí a molta gent pel camí, sigui pel futbol territorial, per l'hora, pel que sigui.
Doncs mira, haurem de posar a prova el tema dels festius i ponts i aquestes coses. No tiro molt més enllà, però diria que el derbi contra el Terrassa, aquí a casa, es juga en el pont de desembre. Per tant,
a veure què pesa més, eh?
Haurem de jugar contra la història, en aquest cas, dels números. No contra la història dels derbis, però sí contra la història dels números. Veurem com va la prova de foc allà cap al mes de desembre. Però què? Encara queda bastant.
Queda bastant, queda bastant. El que no queda tant és per l'Olot. Per tant, anem a tornar a ubicar-nos aquí. Per cert, aquest vespre a radiosabadell.fm, totes aquestes dades, més al detall i nota-la a l'engròs a la web de Ràdio Sabadell. I ja que parlem de números, Sergi, l'Olot, ara mateix, números en mà, seria un dels equips més en forma de la categoria, eh?
Sí, 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 un dels equips que millor més, si comptem com a més, no un mes complet, sinó 4-5 setmanes de Lliga, ha passat gairebé en aquest grup tercer de la Segona Federació, com dius. Recordem, i li recordàvem ahir també a Urri, que l'Olot, com a exjugador que és ell del conjunt de la Garrotxa, va començar amb molts dubtes el conjunt de Pedro Dolera. De fet, diria que va començar molt malament, perquè va perdre els tres primers partits de la temporada, partits oficials de Lliga, però al tanto perquè ara ve d'encadenar 5 jornades consecutives sense perdre. Algunes d'elles, a més, contra equips de la part alta, ho dic perquè ningú pensi que és que ha jugat ara contra rivals, anem a dir-ho així, més fluixos, sinó que s'ha trobat equips de la part alta sense més lluny. El punt que va sumar in extremis aquest passat cap de setmana davant la Unió Esportiva Sant Andreu, que va fer perdre el liderat del conjunt barceloní. Però uns números curiosos, com diem, i sempre, 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 més enllà de la part sentimental d'amistat que es va generar fa alguns anys amb el conjunt Olotí Adri, un equip sempre farragós quan ha vingut a l'estadi de la Nova Creu Alta, sempre complicat de superar.
Diria de memòria que només una victòria.
I en partits d'aquells que es diuen trabadets. Si això m'agafo els números ara mateix, també li comentava mai a Urri, el fet de que només ha marcat 5 gols, és cert, però al tanto és la millor defensa de la Lliga amb només 5 gols en contra, tot fa preveure que les estadístiques diuen que estan per trencar-se, però tot fa preveure així, números en mà, que no serà un partit a priori on haguem d'estar molt embogits per tema golejadors, però bé, veurem com va la història.
Es creua l'equador de la primera volta, també, al descans d'aquest Sabadell-Olot, i has aprofitat per parlar amb Sergio Cortés d'aquesta història.
Sí, 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 sobretot perquè, com diem, el Sabadell ja arriba a aquest primer quart de la Lliga com a líder, tant de bo ho pugui refermar després d'aquesta novena jornada, però li vam voler preguntar al capità com veia la resta del grup, com estava veient la Lliga ara que ja es poden treure les primeres conclusions, no definitives, però sí la primera fotografia de l'any ja es pot fer amb una certa notorietat, si veia sorpreses, si eren sorpreses positives, si eren sorpreses negatives. Sergio Cortés diu que està tot així d'entrada sobre un guió previst.
No sabria dir-te ara una en concret, però bueno, sí que destaca sobretot la igualtat que hi ha en aquest grup, no? Que qualsevol equip pot guanyar qualsevol, tant sigui a la part alta o a la baixa, I al revés, sí que és veritat que bueno, tant l'Andratx com el Mallorca sembla que s'estan quedant una mica despenjats, però per la resta crec que bueno, passa per fer-se forts a casa tots els equips. I ja et dic, molta igualtat, i és una categoria que molts cops es decideix doncs, per petits detalls o per punt de sort, com hem pogut veure avui.
I ja que estàvem amb el capità, preguntant per l'Olot, com dèiem, un equip sempre complicat, un equip que no hauria de patir per salvar la categoria, tot i que acaba de recuperar-la, per dir-ho així, i amb una plantilla i un tècnic, Pedro Dolera, que saben ben bé el que juguen i el que volen fer. Confia en aquest sentit, però, Sergio Cortés, en el factor casa del qual n'hem parlat avui, i com deies tu ara fa una estona, fent referència també a aquesta festa del futbol base, si la meteorologia ho permet.
A fer-nos forts a casa. La setmana que ve tenim una altra oportunitat amb la nostra gent i amb la presentació de futbol base, que segur que hi haurà una molt bona entrada, i a continuar amb el nostre objectiu, que el tenim molt clar.
Doncs queda clar, l'objectiu del Sabadell, anar picant pedra, anar intentant obrir forat en aquest segon partit consecutiu a casa contra l'Olot, amb aquesta presentació, que a més tindrà sorpreses, si no em dius el contrari, i insistim, si la pluja ho permet, sempre sí, amb aquest asterisc.
Sí, molta activitat, amb diferents jocs i zones per poder jugar a la canalla, inflables, música, fins i tot amb DJ, per cert, DJ marca de la casa, no dic més, Lleida i Sabariego, si no hi ha
sí o no?
Canvi,
sí,
boníssim. És el DJ, en aquest cas, preparat, si no hi ha hagut cap contraordre, havia donat el seu sí ja l'exjugador Arlequinat, que s'apunta, i mai millor dit, a un festival.
I tant.
I com dèiem, el partit a les 6 de la tarda, tota la festa del futbol base a 3:45, el futbol a les 6, des de mitja hora abans al Ràdio Sabadell, per acabar de rodonir. Demà, com deies al principi, tocarà de nou Sant Oleguer, tocarà de nou Josep Molins, i com a bon divendres, David Català, en directe aquí a Ràdio Sabadell.
Com a bon dijous, tenim àrbitre confirmat. Demà repassem més dades. Borja Guijarro Colomé acaba de sortir ara la designació. I, per cert, avui dia de les biblioteques, Sergi, t'ho has deixat. A 7:15 és, no?
El lliurament. Sí.
Fallo en català?
Sí, el fallo del jurat.
Ara
sí,
m'he quedat aquí amb el dubte.
No sé, el veredicte del jurat.
Sí.
Per conèixer els guanyadors...
Concurs de relats curts.
Correcte, dels relats curts, la primera edició organitzada des de l'àrea social del club. Coneixerem les tres millors obres i, sobretot, les podrem gaudir, perquè els autors estan convocats per fer lectura de les obres que els han portat a guanyar aquests reconeixements.
Doncs diria que el Sergi Parc passarà per allà. Després de radiosabadell.fm també en podreu gaudir. Gràcies, Sergi. Fins ara. Marxo
l'Ot. Fins ara.
Portes giratòries.
Ahir escoltàvem Albert Turriols, a Urri, ex de l'Olot, les dues últimes campanyes en roda de premsa. Ara migcampista, com sabeu, del Centre d'Esports. A la inversa trobem un sobrenom conegut al vestidor garrotxí, Gompi. Òscar González és el germà d'Àlex Gompi, i també un nom propi, en passat arlequinat, com és el de Joaquín Peñalver, fill.
Joaco Peñalver ha jugat 4 partits i 33 minuts en el que portem de temporada amb l'Olot a Segona Federació. Temps suficient per fer-li un gol al Sant Andreu, que de retruc va servir en safata el lideratge al Centre d'Esports. El terrassenc és fill d'un exarlequinat, Joaquín Peñalver, que va disputar 56 partits amb el primer equip del Centre d'Esports entre 1990 i 1996. Joaquín fill també ha vestit la samarreta del Sabadell. Ho va fer amb 17 anys, la temporada del 2021 al 2022. Venia del Natació Terrassa, i del Terrassa en edat cadet i el salt al juvenil el va fer el preferent del Centre d'Esports. Des d'aleshores, al seu currículum trobem el Badalona juvenil, la Montañesa i ara l'Olot. I és que Joaco, tot just té 20 anys, és un dels joves sub-23 del conjunt garrotxí.
El tenim en directe, Joaco Peñalver. Què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Primer any a la categoria, no sé quina valoració fas de moment.
Bueno, una valoració positiva, ja que ens trobem aquí... Bueno, no sé si ens trobem o d'ascens o a prop de play-off, i molt bé.
Mm. Us ha costat d'arrencar, però ara veniu en ratxa. Deia Urri ahir que teniu equip per estar còmodes, no a la zona baixa com les primeres jornades. Tu com veus la plantilla?
Sí, jo crec que sí, hi ha bon equip i ja s'ha demostrat ara els 4 partits aquests que hem puntuat tots, i, i aquí estem, no?
Vens de marcar a tot això, tot i haver jugat tot just mitja horeta aquesta temporada. Suposo que per tu, per la confiança, etc, important, no? El veure porteria, el sentir-te important, vaja.
Sí, sí. He gaudit de pocs minuts, però bueno, és una oportunitat. Són petites oportunitats que vas aprofitant i mira, si tens la sort de ficar un gol, pues... millor.
Vas fer líder al Sabadell amb el teu gol contra el Sant Andreu. No sé si eres conscient que el Sabadell, com a mínim aquí a Sabadell, estaven pendents d'aquell Olot Sant Andreu, perquè si punxava l'equip quadribarrat, el Sabadell es posava líder i un gol de Joaco Peñalver ens va fer líders. No sé si ho sabies.
Sí, sí, sabia que estàvem empatats i aquí a la zona alta de la classificatòria i pues mira, va sortir així i veu recuperar-ho.
Escolta aquesta veu, que li hem preguntat avui si era molt noranter, si era molt de la dècada dels 90, això de Joaquín Peñalver fa líder al Sabadell.
Al principi no, al principi jo me n'alegro pel fill, pel nano, pel jugador, perquè no ho estava passant bé, tots els jugadors que no juguen doncs no estan passant bé, però després sí que es dona aquesta circumstància i bueno, doncs doblement feliç per fer el club on jo em vaig criar i del qual pues, soc seguidor, pues, cal fer-lo líder, no?
Reconeixes la veu, no, Joaco?
Sí, sí, sí.
Evidentment, per la gent que no sàpiga, el seu pare, Joaquín Peñalver, jugador del Sabadell durant un bon grapat de temporades als anys 90. Tu ets nascut al 2004, per tant, tu no vas veure jugar al centre d'esports el teu pare, però segur que ho has viscut a casa, no?, el que significa ser del Sabadell.
Sí, també m'ha ensenyat algun vídeo, com el gol de la xilena que li va ficar al Terrassa, I sí, algun vídeo hi he vist, però no l'he vist jugar.
Mira, tant de bo, sí. El gol, a més, sent terrassencs vosaltres en un derbi contra el Terrassa. Li preguntàvem avui al teu pare com era d'especial el partit de diumenge per tota la família i ell ho té així de clar.
Si ens diuen fa 4 o 5 anys que s'enfrontaria al Sabadell, al club de la meva vida, i al club on ell va estar 2 o 3 anys que contra el primer equip, doncs no ens ho haguéssim cregut. Llavors, és molt especial, sí. Molt especial per mi, per veure el nano allà pues, gambant pel camp, com jo vaig estar també, i també molt especial per ell, perquè la manera per la qual va sortir d'allà pues, no va ser tot l'adient per ell. Però bueno, jo sempre l'he ensenyat a diferenciar amb les persones que manaven en aquell moment del que és el camp, el que és l'afició, el que és l'escut, el que és els colors, i ell tot això, tots aquells dies que va passar els pitjors de la seva vida futbolística, fins ara, pues, ho té superat i res, ho pren com un partit més, amb molta il·lusió, és un camp de primera divisió, i amb molta il·lusió, a veure si continua aquesta ratxa, encara que el gol és el més difícil del futbol, i res, a veure si pot aportar, sobretot el primer sempre l'equip, que l'equip pues, que puntui, que guanyi, i que a veure si aquest any pot jugar els més partits possibles i que l'equip pues, aconsegueix la seva fi, que és salvar-se, no?
Doncs partit important per la família Peñalver, sense cap mena de dubte. Tu vas jugar el preferent juvenil del Sabadell a Olímpia. Deia el teu pare que ho vas passar malament aquí, que et van tallar faltant res dies per l'inici de temporada. Per tu què suposa, Joaco, jugar a la nova Creu Alta contra el Sabadell uns anys després d'això?
Bueno, és una oportunitat, no?, de demostrar. Si tinc minuts, pues intentaré sortir o aprofitar l'oportunitat, demostrar que perquè estic aquí i disfrutar-ho al màxim.
Tu a casa, el Joaquín Peñalver, pare, és molt del Sabadell. Aquest diumenge tens clar amb qui va o no?
Bueno, jo crec que una mica amb el Sabadell i...
No pateixis, Joaco, que li he preguntat també i no has de patir. Mira, escolta.
Discutiblement vaig amb l'Olot, clar. Mira, quan tu estàs al Sabadell com jo tota la vida, pràcticament, des de l'E20, doncs sempre vols que guanyi, clar. Però clar, una altra cosa és quan s'enfrenta amb el meu fill, clar, amb algú de la teva família. Llavors, el més normal és que jo vull que guanyi l'Olot. Jo intento que el meu fill... Pensa que el meu fill és un espècimen raro. Vull dir, aquest tio li dius tu de quin equip és i et diu del Real Madrid, i si li dius del segon equip, et diu del Barça. O sigui, ell és un tio que no l'he criat amb con rencores. Però sí que, de vegades, quan li fan mal al teu fill, hòstia, doncs és una miqueta d'això. Llavors, encara que ja no hi són, afortunadament, tota aquella gent, aquella tropa, el normal és que desitjo que guanyi el meu fill, clar, i que el Sabadell pugi per descomptat, clar, i penso que ho farà.
Doncs tant de bo que no s'equivoqui el teu pare. Escolta'm, quanta gent vindrà diumenge de la família a veure't?
Pues tinc a la meva mare aquí demanant-me entrades i està una mica enfadada, però bueno, hi ha els meus cosins que viuen allà a Sabadell i no sé, un par d'amics.
Hi haurà ambient, hi haurà ambient, serà xulo. Els dos, a més, sou extrems, o éreu extrems. El teu pare ja no juga, però jugueu a la mateixa posició. A més, ell és físio, influencer a xarxes socials, espectacular, les xifres que mou i els vídeos que fa. Algun bon consell que t'hagi marcat dels que segur que t'ha donat?
Bueno, sí, està tot el dia dient-me consells, ajudant-me, i bueno, no acabaria mai si et dic un, perquè tot el dia està dient-me coses, però bueno, molt bé, molt bé. Bona relació.
Aquí pare, fill, els dos futbolistes, els dos dient-se igual, i en el seu dia els dos també vestint l'arlequinada. Una més, va, de Joaquín Peñalver, pare, li hem preguntat això, no? Els dos extrems, en què us assembleu i en què us diferencieu?
Totalment diferents, perquè jo era un extrem, era esquerrà, era un extrem que no, ell també és extrem, però ell és dretà, encara que xuta bé amb les dues cames. El que és diferent és el futbol. Ell és més alt, té 1,80, jo sóc molt petit. El que és diferent és el futbol. El futbol d'avui en dia és molt diferent. Avui, abans, a l'equip corrien dos i nou, pues, decidien o sabien, o llàmale com ho quieras, i ara pues, han de córrer tots. No? El famoso vídeo de Luis Enrique, a Mbappé diciendo que defienda. Avui en dia, el Joaco pues, és un nano que ha de millorar molt, 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 moltíssim en la faceta defensiva. Té una característica per mi, que aquesta sí que la compartim, veiem porta amb relativa facilitat, però la resta, pues, pràcticament, el que canvia és el futbol. Ell ha de fer molts més quilòmetres que jo per jugar.
No sé qui és més insistent, Joaco, si Luis Enrique apretant a Mbappé o el teu pare, tu.
Sí. M'apreta bastant. Sap el que hi ha.
Doncs, a més, ha jugat en aquestes categories, bé, amb l'equivalent del seu moment, ha jugat en aquests clubs, per tant, ha jugat a la mateixa posició. Segur que es parla de futbol aquí a casa dels Peñalver. Joaco, que ens alegrem del teu gol la setmana passada, a més, que va fer líder al Sabadell, com dèiem, que segur que hi haurà parròquia aquí a la nova Creu Alta, i, home, em deixaràs que et digui que tinguis tota la sort del món, però que no sigui aquest cap de setmana, que sigui a partir del següent partit. Ja m'entendràs. Una abraçada, cuida't molt.
Igualment. Adéu, adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Podria ser això Ràdio Sabadell o Ràdio Olot perfectament, amb els bons amics que tenim també a la Garrotxa, perquè és que casualment aquest cap de setmana hi ha un altre Olot Sabadell, però a la Lliga Nacional Juvenil. S'enfronten penúltim contra el segon, dissabte a 2:15 del migdia, per tant, una bona oportunitat pel conjunt d'Albert Milà de sumar 3 punts més per consolidar-se encara més a la zona alta de la classificació. El tècnic espera que el seu equip ofereixi fora la bona imatge que està donant a casa.
És important guanyar molts partits a casa. Crec que fora de casa hi ha camps molt complicats i al final l'equip, crec que estem en un molt bon moment i hem d'allargar aquest moment, hem d'aconseguir aquesta regularitat també fora de casa. Hi ha camps difícils i els camps difícils, els equips que juguen fora, quan jugues fora de casa, els equips estan acostumats al terreny de joc, a les dimensions, i al final l'objectiu és aconseguir el nivell que estem donant a casa, fora de casa, sobretot de ganes, de caràcter, de pressionar, de ser intensos, i l'equip està superbé.
Bona pinta fa el Sabadell juvenil. De moment és l'únic juvenil A del grup que encara no ha perdut i ja té un coixí de 4 punts respecte al primer equip que no ascendiria. I un grau per sobre, la divisió d'honor, el Mercantil creua el primer quart del campionat amb un duel d'urgències. Els d'Òscar Tutó, que ja són coers després de perdre 4-0 al camp de l'Espanyol, reben el Racing Club Zaragoza, un rival que hauria de ser directe però que es troba a mitja taula amb 7 punts més. Els mercantilistes ho han perdut tot fora de casa i a l'espera de recuperar la setmana que ve el duel ajornat contra el Barça, a Raona Marinals han empatat els 3 compromisos previs. Malgrat aquesta delicada situació, el tècnic Òscar Tutó manté l'optimisme.
Jo crec que no hi ha cap missatge diferent. Al final crec que tots som ja grans i conscients de quins són els partits que tens més necessitat o no de sumar per dir-ho d'alguna manera, tot i que a Divisió d'Honor tampoc es poden fer
càlculs perquè després tothom guanya o perd dies que no s'espera, i tenim la tranquil·litat d'estar amb optimisme, amb ganes de jugar un bon partit i guanyar, i aquesta és la nostra feina.
La temporada passada, a més, es va viure molta tensió en els duels entre els dos equips, que finalment van complir amb l'objectiu de la permanència. A Saragossa, el Mercantil va denunciar insults i escopinades des de la graderia, i tot plegat va acabar amb tres expulsats al cantó blaugrana, entre ells el mateix Tutó, aleshores segon entrenador. I a la segona volta, al Joan Murtró, hi va haver una batussa entre aficionats locals i membres de l'equip visitant al final del partit, sense que la cosa n'és a més. Sense voler que repeteixi un episodi així, Tutó preveu que hi torni a haver intensitat.
Nosaltres sabem que és un equip molt competitiu, que ja ho era l'any passat, continua sent també el mateix cos tècnic i una manera de jugar molt semblant. Segur que serà un partit amb molta intensitat i que es decidirà per qualsevol detall.
El duel al Joan Murtró, diumenge a 4:45 de la tarda. I aquest cap de setmana tenim nou derbi. A segona catalana serà el tercer consecutiu i el tercer també en el qual participarà el Sabadell Nord. Diumenge, l'equip de Can Uriac visita el Can Rull Rómulo Tronchoni. Els de la zona nord, recordem, encara no saben el que és puntuar i són el fanalet vermell del grup. Cristian Barea, el tècnic, dona les claus per poder revertir la situació el més aviat possible.
Pues lo mismo que esta. Una guerra, que hay que saber competir, que hay que acertar lo que tienes. Si tienes 10 claras, intentar por lo menos meter un par. Y este es nuestro camino. Al final son 5 jornadas perdiendo, hemos fallado goles muy claros, no, sino en muchas jornadas, y bueno, así es muy difícil competir contra estos equipos.
Des de Can Rull veuen amb un punt més de tranquil·litat les coses, tot i que tampoc van sobrats. Els de la zona oest són actualment desens amb 6 punts. El derbi de diumenge serà una cita especial pel seu entrenador, Damián Brocal, ja que la temporada passada entrenava el juvenil del Sabadell Nord, amb el qual va aconseguir pujar a preferent, un fet que fa que conegui gairebé a la perfecció el rival.
Está claro que es una de mis casas a nivel de fútbol. El hecho de que recientemente haya estado allí, evidentemente hace que conozca bien al equipo, al míster, incluyendo a los juveniles que han subido a la amateur este año y que entrené. Pero esto es fútbol, ahora estoy en Can Rull y nada, saldremos a ganar, intentar jugar un buen fútbol, intentar competir lo máximo posible y sobre todo que se vea un buen derbi, que sea bonito y que se disfrute.
Insistim, el derbi diumenge a 12:15 en una jornada, per cert, una matinal de molt futbol territorial sabadellenc a la segona catalana. Un quart d'hora abans, per exemple, a 12:00, el Tibidabo Torre-Romeu, que és 6è a la taula, rep el Sant Quirze. I uns minuts abans, a 12:45, començarà el sabadellenc Avià al Municipal de la Creu. Els Taronges són 8ens a la classificació amb 7 punts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres enteneu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Nauf, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. On compren els professionals? Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Divuit minutets mal comptats ens queden encara de programa. De tornada de la publicitat, parlem de la segona victòria de l'Estelpul Natació Sabadell a la Lliga Iberdrola Femenina de Waterpolo. En el partit endarrerit per la disputa divendres passat de la Supercopa d'Europa, les de David Palma van golejar ahir a la nit al Mediterrani per 21-11, gràcies sobretot a un espectacular parcial de 9-3 en el tercer quart. El tècnic destacava sobretot com havien solucionat un partit que podia arribar a ser trampa.
Hem agafat la dinàmica aquesta de cara al gol, hem configurat un equip amb molt gol i jo crec que en aquest sentit super positiu, no, el partit d'avui. Avui era un partit d'aquell que poden ser una miqueta trampa, no? Tens tota l'atenció posada en el partit que tenia aquest dissabte a Casaldunyas Baros, a Champions, i bueno, d'aquí pot enganxar-te, no? Són d'aquells que t'enganxa al medi sense sortir amb intensitat, i sempre és un equip que treballa bé, que som guerrilleres, com jo dic, no? Amb la Laura a la porteria i les germanes Espada, al final tenen la seva qualitat, no? I has de sortir ben posada, no?
Ara parlava d'aquest partit. Demà, a primera hora del matí, posaran rumb cap a Hongria per iniciar dissabte la conquesta de la que seria la vuitena Champions a la piscina del Dunaus Baros. La imatge del duel d'ahir, però, va ser el retorn a Can Llong de Laura Ester, l'exportera de l'Estelpul, ara al seu club de bressol, va jugar les dues primeres parts, i David Palma s'hi referia així.
Aquí queda empat, no?, perquè també nosaltres la coneixem molt, però ella també coneix molt a la nostra jugadora, no? Al final és emotiu veure la tornada de la Laura, una gran portera que ens ha donat molt, i com he dit sempre, no?, estarem sempre personalment molt agraït al treball que ha fet la Laura durant totes aquestes darreres temporades, amb tot el que hem guanyat gràcies a ella, i bueno, sempre és maco, no?, aquí amb l'afició, i content de que continuï gaudint de la piscina del waterpolo.
Podeu veure les imatges del retorn de la Laura Ester a Can Llong a radiosabadell.fm, i com dèiem ahir amb la Mati Ortiz, després de l'enfrontament, el Pau Vitori va poder conversar també a Can Llong una estona amb l'ara portera del medi.
Laura Ester, què tal, com estàs?
Doncs bé, un altre cop cap aquí, cap a Can Llong. Ja ho trobava a faltar una mica.
Què tal les sensacions avui? En general, així en general, com ha anat el dia?
Doncs, bueno, sí, jo sé que he quedat per fer un cafè abans del partit amb Mati, amb la Bea, Paula Leiton, després ha arribat la Maica, i em deien, no estàs nerviosa? I dic, doncs no, o sigui, dic, durant el dia tranquil·la. Sí, és veritat, quan venia ja, quan entrava a saber, era com, ui, que raro, ¿sabes esto? Però bé, al final contenta també de trobar-me amb elles, a... que sí, al final són les meves amigues, ens seguim veient, però ja no tant com abans, i tornar aquí, tornar a estar amb ella, sí que en contra, però guai.
És a dir, no vas a sopar amb la Mati, entenc, ara?
Doncs mira, o sigui, just amb la Mati no, però amb la Paula i la Bea sí.
Ens deia la Mati avui al programa que si aneu a sopar, que tocava pagar tu. No sé si t'ho han dit, no, també la Paula i la Bea.
No, els he convidat al cafè a veure si així, o sigui, s'ablandaven una mica i baixaven una mica el ritme, però no ha servit de res, eh?
No, al final, parlant del partit, 21-11, clar, des de l'altra banda suposo que és una altra realitat completament diferent, no? I a la qual suposo que t'has d'anar acostumant, perquè han estat 14 anys d'èxits aquí, venies de guanyar també la Lliga amb el medi aquí a Can Llong, imagino que adaptar-se, no?, a una altra realitat.
Sí, som conscients de que al final Sabadell no és la nostra Lliga, són un equip molt superior a nosaltres, però el que sí hem d'aprofitar aquests partits és el de no baixar els braços en cap moment. No, o sigui, és una mica el que s'ha passat avui, que el tercer quart, o sigui, ha sigut una mica de no anar dures en defensa, sobretot, que no podem encaixar 9 gols en un quart. I és això, el fer que les petites vagin aprenent, que encara que anem perdent de 5, hem de seguir lluitant, per si podem perdre 3 en comptes de 10, doncs molt millor, i això el que ens farà és anar a créixer mica en mica i dia a dia com a equip.
L'última vegada, de fet, que vam parlar, no tenies clar què faries amb el teu futur. Finalment, ha sorgit aquesta opció de tornar a casa, de tornar al mèdic. És evident que tens molta relació amb l'entrenadora, amb la Marian, que vau coincidir a l'aigua, va guanyar la Lliga aquí a l'aigua. Però com està tot aquest procés de tornar a casa?
Bueno, al final jo crec que també és maco el tornar a casa. Em va sortir aquesta oportunitat, al final, el tornar a casa i a sobre les ordres de la meva amiga, de la Marian, amb qui vam començar a jugar juntes des de ben petites. I bueno, quan m'ho vam proposar, doncs és un altre repte totalment diferent, al final són els dos objectius, ja no tant de guanyar competicions, sinó d'intentar ajudar a fer créixer i a crear un equip des de zero, per dir-ho d'alguna forma, el que jugadores joves que tinguin referents com són l'Anna i la Clara en jugadores, i jo poder aportar tot el que pugui de la meva experiència.
Fins i tot ara ho parlàvem abans just d'aquesta entrevista, que el medi ha renunciat a Europa, i suposo que això fins i tot també es fa estrany, no? El fet de dir, no tinc dos partits per setmana, pràcticament, no hauré d'agafar no sé quants avions... Clar, és que és molt diferent, no?
Sí, per una part dius, mira, doncs seré més tranquil·la, i si just coincideix que aquest cap de setmana juguem contra un equip d'Europa, doncs cap de setmana lliure, per dir-ho d'alguna forma. Però sí que és veritat que per una altra banda, o sigui, fa pena perquè sempre agrada el jugar competició europea i sí que és veritat que aquest equip s'ho va guanyar l'any passat, va aconseguir la classificació europea i el, que el club no hagi apostat una mica per això, per poder portar l'equip a Europa, doncs fa una mica de pena, o sigui, un club com és el Mediterrani, però bueno, esperem que aquest any fer la feina, intentar aconseguir un altre cop aquesta classificació per Europa i que l'any que ve sí que puguem estar un altre cop allà.
Per tant, de fet, tu ja ho havies dit, que no tenies intenció de penjar el casquet. Amb aquesta declaració fins i tot intueixo que la idea de la Laura és anar allargant la carrera al medi o què?
De moment, aquest any segur. L'altre ja no ho sé. Jo sempre he dit, i és la veritat, si vaig any a any, o sigui, dia a dia pràcticament, i el que sé a dia d'avui és que aquesta temporada sí que seguiré com a mínim jugant al medi.
Per acabar, Laura, també recordo que l'última entrevista que vam fer a la ràdio parlàvem del somni olímpic de l'estiu, que era el que et faltava. No hem pogut tornar a parlar des de llavors i han passat ja dos mesos i mig, pràcticament. Deixa'm dir-te d'entrada felicitats per aquest or olímpic que imagino que posa la cirereta a la teva carrera.
Bon, moltes gràcies i, evidentment, al final era la medalla que ens faltava, que sempre dèiem, no, som campiones de quasi tot, encara no de tot. I ara, per fi, o sigui, podem dir que ja som campiones de tot. Aquest tor que està ens ha costat, que ens ha fet patir molt i molts anys, per fi ja el tenim a casa.
Se'm posa la pell de gallina, només de recordar aquell moment. Laura, Esther, que ens alegrem moltíssim de tornar-te a veure aquí a Can Llong. No ens veurem més sovint aquesta temporada, no sé, el play-off o que anem a la Josep Vallès a la segona volta, però tota la sort del món, tots els èxits i sobretot que gaudeixis d'aquesta tornada a casa.
Moltíssimes gràcies.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Més coses, 10 minuts i seran les dues. La millor esgrima internacional torna aquest cap de setmana a Sabadell amb la disputa de la 6a edició del Trofeu Internacional Sabadell Copa del Món Satèl·lit Absolut, floret femení i masculí individual. Un total de 268 esportistes de 36 països diferents prendran part de la cita al Pavelló Municipal d'Esports a Sol i Padrís. Saludem el president del Club d'Esgrima Sabadell, Jaume Viladoms, és a dir, l'entitat organitzadora, August Algaró. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Tot a punt o encara queda allò tan típic que es diu sempre dels últims detalls?
Sempre queda allò tan típic dels últims detalls, que era acabar de muntar pistes, acabar d'estructurar-ho tot, però no és cap problema perquè tenim un club molt ben cobert en aquest sentit i molta col·laboració.
Torna a venir Carlos Llevador, el número 15 del rànquing internacional en floret masculí. En el femení, la francesa La Xeré i la hongaresa Pastor, estem parlant de la 15a i la 16a del món, són els principals reclams. Per tant, m'imagino que bon cartell una altra vegada, no?
Molt bon cartell, però no només per aquests números 15, diguéssim, de rànquing mundial, sinó en general per tota la participació. És a dir, una competició d'aquest àmbit amb 268 esportistes és molt gran, és molt important. És a dir, vas per Europa i altres copes del món satèl·lit no arriben a aquestes xifres. És a dir, que no és tant només el fet de tenir primeres espases, diguem-ho així, sinó el fet d'un volum de tiradors molt gran, molt important, que donen doncs, molt joc a la competició.
I per vosaltres, què suposa assolir un nivell així com a entitat de poder organitzar un torneig d'aquesta mena?
Home, d'entrada, molt orgullosos de ser capaços de portar-ho a terme, però sobretot aquest reconeixement, diguem-ne, internacional d'un club com el nostre, no? D'una ciutat com Sabadell, un club que no som un gran club de desenes i desenes, centenars de afiliats com són els clubs de futbol o altres esports, ficar-nos al món, no? Ficar-nos al món de l'esgrima. És un torneig que, a més, internacionalment està molt ben valorat, és a dir, la gent ve perquè els agrada venir. No és tant a vegades un motiu d'aconseguir punts o un interès personal, sinó perquè els agrada venir a aquesta competició. Això és el que més ens enorgulleix i el que ens fa estar doncs, molt satisfets.
I a nivell logístic, com a club, de gent treballant-hi des de fa quant temps, què suposa haver de muntar una copa del món com aquesta?
Bueno, això comença, diguéssim, amb mesos abans, no? La preparació, la sol·licitud, la concessió de la sol·licitud, i després començar a coordinar doncs, persones per poder muntar les pistes, portar-ho a terme, converses amb l'Ajuntament, converses amb patrocinadors, no? Tenim la sort de, doncs això, no? Per exemple, la pastisseria Sallés, l'Arbó, no? Les dues pastisseries ens col·laboren amb nosaltres, l'Ajuntament, no? Col·laboració indispensable. I després, doncs, sobretot coordinar amb Federació Espanyola i Federació Catalana perquè tot quadri, perquè tot estigui a punt el dia de la competició. No, hi ha feina, hi ha feina, hi ha feina.
I encara queda, com dèieu, en els últims dies previs.
Sí.
Anem a la participació local, perquè hem anat veient al llarg d'aquestes edicions com les fornades anaven creixent, no?, de tiradors locals. No sé quants en tindreu aquesta vegada i amb quines opcions.
Mira, no tinc les dades aquí, en tenim forces, això sí, perquè evidentment el fet de tirar a casa és com jugar a casa, no?, i sempre és un motiu extra. Bueno, jo no m'agrada fer estimacions, m'estimo més, no?, en aquest cas, com que tenim moltes persones que estan en fase encara de projecció, no?, d'aprenentatge, doncs no tenir aquest marge de llibertat per no suposar una falsa pressió. És a dir, no ens agrada dir, hem d'aconseguir tal resultat, no. Allà fins on arribem. I sobretot, com hi arribem, que és el més important, ja dic, tenint en compte que els tiradors que ens participen estan en fase de formació. I és un torneig absolut. És a dir, estan nanos molt joves, no? Molt joves.
Per tant, una bona oportunitat de mesurar també una miqueta el seu nivell. L'última, dissabte a les 9 és quan s'alça el taló, les finals previstes a les 7 del vespre. L'endemà diumenge comença també a les 9, però les finals seran a 3:45 i l'entrada és gratuïta. Per tant, m'imagino que també fer una crida al públic, no?, que és una bona manera d'iniciar-se a l'esgrima.
Sí, sempre hem pensat que és un esport que no és televisat, no és televisiu aquí a casa nostra, cosa que no és així a França, a Itàlia, a d'altres llocs, no? Llavors, és una bona opció, no?, una oportunitat per poder entrar i veure i preguntar, perquè els que estem allà, no?, jo mateix, no?, i d'altres persones del club, estem també per això, per explicar, no?, si et ve gent de fora, a vegades què passa per Sol i Pedrís, i què fan aquí? Ostres, entreu, us expliquem, i bueno, i clar, no és el mateix saber que existeix que veure-ho. I intentar això, no?, donar una mica de promoció a nivell visual, a nivell... I tenint en compte això, que el nivell és molt bo, és que el nivell és, doncs, espectacular, vaja, que perdre's un esdeveniment així quasi que és com perdre's un campionat d'aquests de tennis, no?, un godó, una cosa així, seria una mica un equivalent, no estem massa lluny, no?, d'això.
Doncs és un bon símil veure alguns dels millors tiradors del món aquí a Sabadell un any més. August Algaró, president del Club d'Esgrima Sabadell, Jaume Viladoms, enhorabona d'entrada per la bona feina de tots aquests anys i que vagi tot com teniu segur ara mateix en ment en la prèvia d'aquest 6è trofeu internacional. Una abraçada.
Moltes gràcies, us hi esperem.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I avui al programa l'acabem amb Futbol Sala. A Can Colapi es preparen per viure un partit d'aquells en què només val guanyar. L'escola Pia rep un Jefaki que es presumeix que sigui rival directe per la permanència a segona B. I ara mateix és l'equip que marca la salvació amb 6 punts. Els escolapis, de la seva banda, són últims. Són els únics que encara no han guanyat, els més golejats, i estan a 4 punts de distància dels alacantins. Perquè ens fem una idea de la importància d'aquest enfrontament, en el pitjor dels casos, en la combinació de resultats de la jornada més desfavorable, la Pia es podria quedar ja a 7 punts de sortir del descens. Al vestidor, i ho escoltem en la veu del jove Eric Carrera, són conscients que la victòria no pot esperar més.
Tocarà patir molt i estem, tipus, sabem tots, estem assabentats, però bueno, al final això ens dona encara més ganes, saps, d'intentar aconseguir de callar les boques de la gent que diu que baixarem i tot això. O sigui, també està bé per agafar una mica de ganes i això, i estar motivats. Sabem que serà un any difícil. Hem de començar a rascar ja victòries, perquè, i més amb l'oportunitat que tenim, llàstima de la derrota, però és que és això, o sigui, no ens venim avall, la veritat.
Ho sentíem ara, la Pia ve de perdre a Canet, el Jefaki també va caure en l'última jornada, però la derrota va ser contra el líder, el Manresa, i els alacantins fins ara han competit tots els partits, malgrat haver-se enfrontat alguns dels cocos. El partit, per cert, es juga en una hora molt poc habitual a Can Colapi, diumenge a les 12 del migdia, un horari que s'ha fixat a consciència pensant que el rival haurà de viatjar ben d'hora des de Terres Alacantines, i en una franja més normal, dissabte a les 6, es disputarà a Santa Coloma l'Indústries B Club Natació Sabadell. Bon partit el que es viurà al pavelló nou entre el cinquè i el quart classificat. Jordi Marín, el tècnic nedador, espera que el rival vagi amb totes les naus.
Molts jugadors a vegades s'incorporen al primer equip i és difícil saber l'equip que ens trobarem. El primer equip juga diumenge, nosaltres juguem dissabte, m'espero la plantilla sencera. I bueno, és un equip jove que correrà molt, que buscarà fer un partit amb més intensitat que nosaltres i si igualem això, crec que és un partit que hem de guanyar. Nosaltres, la veritat, que hem de plantejar el partit igual i no pensant en els jugadors que tenen o no tenen. És un filial, la veritat que si ho fan bé vol dir que molts jugadors estan en forma perquè van amb el primer equip i això és un plus per ells i no ens hem de confiar, la veritat.
Bon inici de Lliga del Club, recordem, dins la zona playoff amb 11 punts, un més que el filial de l'Indústries. Repassem també el menú del dia de demà, divendres, amb el Pau Vituri al capdavant del programa. Escoltarem la roda de premsa íntegra de David Català en la prèvia del Sabadell-Olot. Tindrem la nostra particular dosi d'estadístiques prèvia a aquesta visita garrotxina a la Nova Creu Alta i passarem per allà també saludant en directe Pedro Dólera, el tècnic de l'Olot. A més d'això, tindrem també prèvia del Sabadell B contra un altre dels candidats a la part alta de la classificació, com és el Prat. Tindrem una mica de ronda de la llana amb el Motor Club Sabadell, waterpolo o una nova jornada de l'Oar Gràcia amb els seus dos sèniors lluitant per les primeres posicions de plata femenina i de primera nacional masculina, respectivament. Un minut i les dues, temps de sobre suficient per deixar aquesta cadira a la Núria García, que és qui presentarà el Notícies Migdia, per saludar també des del control de so a la Rocío García i a la resta de companys del Departament d'Esports d'aquesta casa, incloent-hi els estudiants en pràctiques Manu Palacios i Edu Gutés. Demà més i més informació, com sempre, a radiosabadell.fm. Que vagi bé el dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.